que vulguin augmentar el conflicte. Per, tenim motius. Els, tenim els mateixos que teníem i potser més.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual. Per tant, estem segurs que la participació serà, tornarà a ser molt més alta.
Aquest és l'inici de curs que pronostiquen els sindicats d'educació. Ingovernable, en conflicte i amb, de moment, dues vagues convocades per al 7 de setembre, coincidint amb el primer dia de classe secundària i el 28 de setembre. Els 7 sindicats del sector han presentat avui un calendari de mobilitzacions unitari que, més enllà de les vagues, preveu concentracions davant dels ajuntaments la tarda del 5 de setembre, l'inici de curs a infantil i primària, i del 12 al 23 del mateix mes celebraran assemblees als centres per debatre el futur de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs començarà pitjor del que ha acabat l'anterior i qualifiquen de desgavell organitzatiu l'avançament en l'arrencada de les classes. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 7 de juliol de 2022. Els delictes a Barcelona baixen un 23% els primers 5 mesos de l'any en relació al mateix període del 2019. David Navarro.
Sobretot els robatoris violents o amb intimidació al carrer, que han caigut un 17%. Uns descensos que destaquen amb un increment de delictes sexuals del 30%. Enmig d'aquest escenari, els Mossos i la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència al carrer aquest estiu i disposaran de més efectius.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional decomissen a Vilassar de Mar la partida més gran de marihuana mai intervinguda a Espanya.
Més de 6 tones d'aquesta droga han trobat en una macroplantació de 32 hectàrees aparentment dedicades al cultiu legal. Han detingut 5 persones acusades de delictes contra la salut pública i de frau.
Les 10 Càritas diocesanes atenen el 2021 un 12% més d'usuaris a tot Catalunya que el 2019.
Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a Catalunya, 1 milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital.
En cultura, el vent ha deslluït aquest matí l'arrencada de l'European Balloon Festival d'Igualada.
De fet, l'organització ha decidit que només volessin els globus petits i a baixa altura. També s'ha anul·lat per precaució la primera jornada de competició.
Pel que fa als esports, en hoquei herba, Espanya se la juga a Terrassa.
El combinat estatal disputa el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení davant Corea. S'espera una gran entrada aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim l'Estel Figueres. Molt bon dia, Estel.
Bon dia. Aquesta tarda de dijous vindrà marcada per l'estabilitat. Només creixeran alguns núvols de bon temps a punts del Pirineu que esperem que no deixin precipitació. Després d'una temperatura mínima que ha quedat retallada, la màxima esperem que comenci a pujar al centre del dia d'aquest dijous. Una pujada que no pararà almenys durant una setmana, quan es mantindrà l'estabilitat. Al vessant nord del Pirineu, al final del dia del dijous, poden tornar a aparèixer alguns intervals de núvols baixos. Durant el cap de setmana encara es mantindrà l'estabilitat i la temperatura serà semblant o més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, sol i calor tant avui com els propers dies, també de cara al cap de setmana. Protegiu-vos d'aquestes calors que ens anuncia l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció el David Navarro i coordinant la Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable. El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se. I de cara al setembre també han convocat tancades i assemblees als centres educatius per debatre noves mobilitzacions. Ana Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, el proper curs arrencarà amb vaga el dia 7 de setembre. Inici de les classes pels alumnes de secundària i 2 dies després del començament del curs a infantil i primària. Precisament pel dia 5 de setembre, els sindicats s'han convocat concentracions davant dels ajuntaments. Tot plegat perquè el curs 22-23 no comenci amb normalitat. Els sindicats avisen al conseller Cambray que el curs vinent serà ingovernable. Escolteu Eli Periques, de l'USTEC, Marga Romartínez, de Comissions Obreres, i Bernat Pélac, de l'Intersindical.
Farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte. Per, tenim motius. Els, tenim els mateixos que teníem i potser més.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual. Per tant, estem segurs que la participació serà, tornarà a ser molt més alta.
Els sindicats dels mestres mantenen d'aquesta manera el pols contra Josep González Cambray després dels intents frustrats d'apropar posicions, l'últim el passat mes de juny. Després de les 9 jornades de vaga d'aquest curs, no s'ha produït cap avanç en una de les grans reivindicacions sindicals, la recuperació de l'hora lectiva tant a primària com a secundària a partir del setembre vinent, una demanda que el departament aplicaria a partir del curs 23-24.
Notícies en xarxa.
Seguim amb més qüestions. Els delictes a la ciutat de Barcelona baixen un 23% els primers 5 mesos de l'any en relació al mateix període del 2019, l'últim previ a la pandèmia. En el cas dels robatoris violents o amb intimidació al carrer, el descens és del 17%. Uns descensos, però, que destaquen amb un increment destacat dels delictes sexuals del 30%. Enmig d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència al carrer aquest estiu a la capital catalana i disposaran de més efectius. Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer durant la Junta de Seguretat de la capital catalana. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, junta presidida per l'alcaldessa de Colau i pel conseller Joan Ignasi Elena, i on s'ha fet balanç de la seguretat a la ciutat. I on, com deies, s'ha donat a conèixer que de gener a juny el nombre de delictes a Barcelona continua bastant per sota del de fa 3 anys. Les xifres globals del descens tant de delictes com dels robatoris amb violència o intimidació a la via pública contrasten, però, amb un increment de les agressions sexuals un 30% més i també dels abusos sexuals un 11% més. Un fet que ha portat els Mossos a activar un pla específic contra les violències sexuals. I en la mateixa línia, la policia catalana mantindrà actiu tot l'estiu el recentment creat grup Titani, especialitat en la investigació de robatoris de rellotges. Uns agents que en 6 setmanes han fet una trentena de detencions. Un tipus de delicte que va a l'alça, però que només representa un 7% del total, molt per sota del de les sustraccions de mòbils, que acaparen la meitat, i del de bosses, amb un 21%. Tot i fer un bon balanç de les dades, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana incrementaran la seva presència aquest estiu a la capital catalana. Escolteu el conseller Joan Ignasi Elena i l'alcaldessa de Colau.
Estem davant d'un estiu que serà complicat, necessàriament, però ens agafarà més ben preparats. Ens agafarà de cara i ens agafarà més ben preparats que l'any 19, perquè som més i perquè, a més, els cossos de seguretat en saben encara més.
Hem de dir que hi ha hagut una caiguda important, no, dels fets delictius en el sentit general, no, els il·lícits penals, doncs hi ha hagut una caiguda del 23%. I, evidentment, això també amb prudència, perquè és evident que encara queden els mesos d'estiu i que hi haurà una tendència a la pujada.
També aquest estiu, i per garantir la convivència a l'espai públic, l'Ajuntament ha anunciat que incrementarà les inspeccions per tancar els apartaments i pisos turístics il·legals després de detectar un increment d'aquesta activitat, així com també totes les propostes que puguin provocar molèsties als veïns i veïnes.
Gràcies, Jordi Casino. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar, al Maresme. Allà hi han decomissat la partida més gran mai intervinguda a Espanya d'aquesta substància, amb més de 6 tones. Hi ha 5 detinguts. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
S'han confiscat a la localitat de Vilassar de Mar més de 6 tones de marihuana en una macroplantació que disposava d'un sofisticat sistema de seguretat composat per més de 100 càmeres de videovigilància, les imatges de la qual eren enviades a un centre de control on eren monitoritzades les 24 hores del dia. Cal dir que en aquesta plantació s'hi havien col·locat cartells en els quals es podia llegir cultiu de cànem industrial i els logotips del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Vilassar de Mar i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Tot això per fingir que es dedicaven a una activitat lícita que portaven amb total impunitat des d'almenys l'any 2018. Una vegada identificades les persones presumptament responsables de la plantació, es va procedir a la detenció dels 5 responsables de la plantació com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluids elèctrics i anàlegs.
I nou capítol del cas del pistoler de Tarragona, l'exagents de seguretat que va disparar contra antics companys de feina a la seu de Securitas de la capital tarragonina. Enmig del procés judicial per aquest tiroteig, ha demanat l'eutanàsia arran de la lesió medular que pateix des que va ser abatut pels Mossos en la detenció. El jutjat número 5 de Tarragona s'ha declarat avui incompetent per interrompre el procés d'eutanàsia de l'acusat.
En la interlocutòria, la magistrada al·lega que el procés no requereix autorització judicial i que la llei no regula els casos amb persones implicades en processos judicials oberts. Així remarca que no pot decidir sobre el procés i que, al contrari, pertoca a la Comissió de Garantia i Avaluació. El sindicat policial USPAC havia presentat un escrit per demanar l'aturada del procés d'eutanàsia de l'home fins que no se celebri el judici. D'altra banda, Està previst que l'acusat declari avui per primer cop a l'Hospital Penitenciari de Terrassa.
I atenció, perquè davant de l'elevat risc d'incendi avui s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfà a 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà. També s'han tancat els accessos al Parc Natural del Montgrí, al Cap de Creus i al Massís de l'Albera. Es demana molta precaució i es recorda que està totalment prohibit llançar burilles des del cotxe. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
En concret, el nivell màxim del pla operatiu s'ha activat a 3 municipis del Baix Empordà i a 17 més de l'Alt Empordà. El Baix Empordà, en concret, es tracta dels municipis de Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà. A més, els agents rurals han tancat els accessos al Parc Natural del Montgrí. El cos operatiu ha reforçat el dispositiu de prevenció d'incendis forestals i ha augmentat la vigilància en aquest espai natural i també el del Cap de Creus i l'Albera, per tal de fer complir les restriccions d'accés i la normativa de prevenció d'incendis forestals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça. Es demana extremar les precaucions davant aquest episodi de perill extrem que està previst que s'allargui fins diumenge i que està motivat per l'entrada de tramuntana que implicarà un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives.
Les 10 Càritas diocesanes van atendre el 2021 un 12% més d'usuaris a Catalunya respecte del 2019. Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a tot Catalunya. És un milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Seminari de Vic ha acollit la presentació de la memòria de Càritas del passat 2021, on gairebé 245.000 persones es van beneficiar de l'acció social d'aquesta organització. L'impacte de la pandèmia segueix present i ha estat major a les llars sense ingressos. Ho destacava el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.
Hem après alguna cosa del que la realitat social d'aquests 2 anys de confinament, de situació de crisi i de baixar més esglaons en la situació de vulnerabilitat que tenim arriba, els mitjans públics amb capacitat de decisió han après que la realitat social sempre va un pas endavant a les decisions polítiques posteriors que venen.
Per revertir la situació, Càritas aposta per crear un parc d'habitatge públic, millorar el sistema fiscal i equilibrar l'ingrés mínim vital i la renda garantida, entre d'altres propostes.
Encara en clau social, més de 170 persones van trobar feina el 2021 a través del Servei d'Intermediació Laboral d'Àspit a Lleida. A més, l'entitat va contribuir a crear 38 empreses. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Un 59% de les més de 700 persones ateses pels serveis d'orientació, formació i intermediació laboral d'Àspit durant l'any passat tenien una discapacitat reconeguda, mentre que un 41% es trobaven en risc d'exclusió social. Del total, un 24% van trobar feina, tot i que el nombre de contractes formalitzats va fregar els 240, encara que la majoria eren de curta durada i només el 26% eren de més d'un any. Lídia Méndez, directora del Servei d'Integració Laboral, destaca a més també la tasca que fan de normalització.
Tenen aquests dubtes, no? A l'hora d'incorporar una persona amb discapacitat, li sabré dir el que necessito que faci, no? Serà una cosa, no? I al final intentem evadir aquesta situació no fent una contractació. Els serveis d'intermediació laboral d'Àspit, una de les coses que treballen més en profunditat amb les empreses és amb aquesta normalització.
Per tal de poder seguir desenvolupant aquestes funcions, la directora de l'entitat, Viviana Bendicho, ha reclamat a la Generalitat canvis en la durada i en els criteris d'aplicació dels programes de formació.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El primer ministre britànic Boris Johnson dimiteix. També deixa el seu càrrec com a líder dels conservadors. Ho ha anunciat fa pocs minuts, aquest migdia. Ha estat en una compareixença oficial davant de la seva residència del 10 de Downing Street a Londres.
Boris Johnson deixa el càrrec després que en les últimes hores s'hagin produït una cinquantena de dimissions al seu govern a causa del seu suport a un diputat acusat d'assetjament sexual. Tot i presentar la dimissió, el premier es mantindrà al capdavant de l'executiu fins que els conservadors trobin un substitut.
Tornem a Catalunya, encara en clau política. L'Assemblea Nacional qualifica de simbolisme estèril l'acceptació del vot delegat del diputat Lluís Puig al Parlament. Una decepció que reflectirà enguany en la manifestació de l'11 de setembre, preparant una mobilització crítica amb els partits sota el lema 11S, tornem i per vèncer independència. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha criticat l'actitud de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quan accepta el vot delegat de Lluís Puig, anul·lat pel Tribunal Constitucional. Per Feliu es tracta d'un simbolisme basat en personalismes estèrils i poc seriosos.
Nosaltres en aquest moment el que estem és per fer d'altres actes simbòlics, més enllà dels personalismes, que creiem que de vegades ens posen en una política de persones i de baralles doncs, estèrils que només fan que enterbolir el discurs una mica seriós que hem de posar de fons. I en aquest sentit, els actes simbòlics que acabem de fer aquesta setmana per part de l'ANSI que considerem són, per una part, la Via Pirinenca, d'il·luminar cims, de mobilitzar la gent, de sortir al carrer.
Feliu ho ha dit a l'acte de presentació de la samarreta de la Diada d'enguany, que serà de color negre per simbolitzar la lluita i la no rendició de Santa Eulàlia i en la que el lema serà Tornem-hi per vèncer independència. La samarreta també durà a l'esquena a les dates 11S i 1 d'octubre. L'Assemblea considera que cal obrir un nou cicle polític on el debat de la independència torni a ser el centre.
I la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que la reunió de demà al Palau de la Generalitat amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, servirà per concretar les garanties en el procés de negociació.
Vilagrà ha afegit que la trobada és fonamental per recuperar la confiança entre els dos governs, trencada des del cas d'espionatge. La reunió de demà també servirà per fixar la data de la que tindran els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez.
Però aquí anem amb els deures fets. En aquest procés de recuperació de confiança és fonamental la reunió entre els dos presidents. Serà un altre moment important per saber si el govern espanyol passa definitivament d'un compromís fonamentalment retòric en la resolució negociada del conflicte polític a compromisos tangibles i necessaris a curt, a mig i a llarg termini.
Vilagrà ho ha dit en una intervenció al Parlament, on al vespre la mesa decidirà com queda reflectit el vot delegat de Lluís Puig a les actes de la cambra.
Cornellà de Llobregat i Barberà del Vallès celebren avui i demà les jornades Reconnect, un programa europeu que lidera l'àrea metropolitana de Barcelona per repensar la mobilitat i com ha de permetre connectar les ciutats, les persones i els espais naturals.
Entre els principals reptes que comparteixen les 8 ciutats participants hi ha reconvertir les antigues infraestructures de mobilitat del segle passat que han trinxat i segregat barris i territoris en avingudes metropolitanes que els cohesionin, o sigui, transformar-los en espais públics al servei de la ciutadania. Jordi Sánchez, vicepresident d'Urbanisme de l'AMB, posava exemples en declaracions a la xarxa.
De les antigues carreteres nacionals que sortien de Barcelona, la 345 al Baix Llobregat o la Nacional 150 aquí al Vallès, ens permeten tenir una nova concepció que siguin les avingudes metropolitanes d'una metròpoli del futur que creixi i que creixi amb qualitat descentralitzada, que no hi hagi un centre i una perifèria, sinó que sigui una xarxa de ciutats on els desplaçaments també redueixin i tota la ciutadania tingui accés doncs, a equipaments.
En el cas concret de Barcelona, es busca recuperar la ciutat mediterrània amb la seva mescla d'usos i amb uns creixements sostenibles adaptats al nou paradigma del canvi climàtic.
A Tarragona, els mercats de la ciutat i l'Associació d'Empreses Químiques han desplegat una campanya informativa perquè clients i paradistes del mercat de Bona Vista sàpiguen què fer en cas d'emergència. La iniciativa s'ha fet més necessària que mai després del greu accident de l'empresa química Iqoxe. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'acció consistirà en la instal·lació de 8 tòtems informatius dels accessos i també en la renovació de la senyalització horitzontal a l'esplanada per dibuixar les rutes cap als punts de confinament més propers. A banda, s'ha editat una guia informativa amb els conceptes més bàsics i hi haurà punts QR perquè la gent s'ho pugui descarregar al telèfon mòbil. Didac Nadal, conseller de Comerç, explica que l'objectiu és que els mercats siguin espais cada cop més segurs.
Una campanya que, com et deia abans, agraïm la coordinació que hem tingut i l'ajuda de la EQT i ara en aquests moments ja sabrem què hem de fer al Mercadet de Bona Vista en el cas en què es pogués donar aquesta alarma per confinament.
A Bona Vista funciona l'històric mercat dels diumenges que s'ha convertit en un dels més grans d'Europa. Milers de persones transiten una superfície de 50.000 metres quadrats molt propera al polígon petroquímic Surt.
i conèixer les interioritats dels oficis artesans serà més fàcil a partir d'ara amb el projecte de rutes artesanes que ha posat en marxa la Generalitat, una guia en format digital que proposa 8 itineraris per territori. D'aquesta manera es donen a conèixer una vintena de zones amb oficis singulars, com ara la Sal de Cardona al Bages o la Llana de l'Ovella Xisqueta al Pallars, a més de diversos punts d'interès artesanal o museus. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha destacat que l'objectiu és prestigiar l'artesania del territori.
Tenim una artesania molt potent al nostre país que s'ha anat forjant al llarg dels anys i el que volem és posar-la en valor i, com deia, combinar-la amb aquesta proposta turística que té moltes altres riqueses, molts altres patrimonis al voltant del que és concretament l'activitat artesana.
Els itineraris passen per 21 comarques i 29 municipis. Les rutes artesanes es poden trobar en format de guia digital al web rutesartesanes.cat. I obrim pàgina cultural. El vent ha deslluït aquest matí l'arrencada de l'European Balloon Festival a Igualada. De fet, l'organització ha decidit que només volessin els globus petits i a baixa altura. També s'ha anul·lat, per precaució, la primera jornada de competició. Canal Taronja Noia, Guillem González Claramunt.
Una trentena de globus s'han enlairat a primera hora del matí per fer un tastet del que ens espera la capital anoienca fins aquest diumenge. Ahir ja es va dur a terme la recepció oficial dels pilots al Museu de la Pell. Es tracta d'una cinquantena de participants vinguts de diferents països que fins ara no ha pogut debutar més enllà dels vols recreatius i que esperen fer-ho aquesta tarda si el temps ho permet. A banda de les activitats puntuables, els propers dies es viurà un ambient festiu i farcit d'activitats, com les que s'estan celebrant durant tota la setmana dins els iglús de vent repartits arreu de la ciutat. Aquests iglús són teles de globus que s'inflen recolzats al terra per crear un espai interior aprofitable. I el plat fora del festival arribarà dissabte a la nit amb l'esperada Night Glow, l'encesa nocturna de globus convertida en un espectacle de llum i color que acabarà amb el concert de Sopa de Cabra.
I el Festival Clavetaires de Capdavano, el Ripollès, torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format, alguns ja reconeguts dins el panorama musical i d'altres d'emergents, que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
El tret de sortida del cicle és aquest dissabte a la plaça Valldemossa amb Joana Serrat i Albert Lax. L'ubicació dels concerts també és un fet destacat que l'organització del festival ha volgut produir detalladament. A banda de donar veu als artistes independents del territori, també vol que el certamen tingui una repercussió positiva en els comerços del poble. Així, cadascuna de les propostes s'intentarà fer en una plaça diferent per dinamitzar el sector comercial del municipi. Ho explica el regidor de Cultura de Campdavano, Sergi Colomer.
És important, no?, que aquestes coses es puguin fer al mig del poble i que l'accés pugui ser relativament fàcil, que no haguis d'anar a un lloc controlat, amb un aforament molt limitat. Creiem que és una virtut que tenim nosaltres com a Ajuntament, podem oferir doncs, aquestes propostes a l'alcance de tothom.
Els concerts són gratuïts i només cal reservar entrada prèviament a través del portal web del festival o presencialment a les oficines de l'Ajuntament.
I és moment ara pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem d'hoquei herba perquè avui Espanya se la juga davant Corea. I és que el combinat estatal juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení i per assegurar-se l'accés als vuitens de final ha de guanyar. El partit es jugarà a 9:45 de la nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que s'espera torni a presentar una gran entrada igual que diumenge passat davant l'Argentina. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
La selecció espanyola no pot fallar aquesta nit davant Corea per continuar, com a mínim, per refermar aquesta segona posició al seu grup C. Una selecció espanyola que vol refer-se de la derrota davant Argentina novament en un estadi olímpic on s'espera una gran entrada. Adrián Loc parla sobre aquesta situació.
Hay formas diferentes de avanzar en el torneo. Vamos a pasar como segundo o tercero del grupo seguramente. Ahora el objetivo es pasar segundo del grupo porque es el mejor resultado que creo que podemos sacar.
Los 9:45 de la nit, estadi olímpic, com deien, molt bon ambient avui s'espera per animar la selecció espanyola.
I en bàsquet, la penya ha fitxat a Henry Ellenson, un alè pivot nord-americà de 25 anys que arriba després d'una temporada a l'Obradoiro. També en bàsquet, el Baxi Manresa ja coneix els rivals de la FIBA Champions League per la propera temporada. Jugarà el grup F contra el Riga, el Limoges, i un rival encara per decidir. I en futbol, el Barça ha presentat avui el defensa central danès, Andreas Christensen, de 26 anys, que ha firmat per 4 temporades i arriba lliure des del Chelsea. A tot això, el president Joan Laporta ha assegurat que estan a l'espera de tancar el més aviat possible un acord que permeti activar una segona palanca econòmica per fitxar més jugadors.
La regla general és que fins que no tinguem la segona palanca feta, la del tram del 15% dels drets de televisió segurament serà aquesta, la regla general és que no incorporarem a més jugadors.
I també en futbol, Badalona seguirà tenint un equip a segona federació. Encara no està concretat, però el seu president, Miguel Ángel Sánchez, ho explicava ahir.
És que, bueno, ja ho vam dir, que no teníem pressa, volíem explicar-ho tot. Portem un mes de silenci complicat per la situació de la compra del Costa Brava. I, bueno, hem d'esperar, encara no ho tenim del tot. I ja ho hem dit, ho hem explicat força bé, perquè la gent entengui qual és la situació. I a partir d'aquí, bueno, desitgem que el Badalona pugui jugar l'any que ve a segona ref i a l'espera del que pugui passar els propers dies.
També en futbol aquest matí s'han fet els sorteig dels emparellaments de la Copa Catalunya absoluta de cara a aquesta temporada. Són aparellaments de setzents de final i enfrontaran el Manresa amb el Cornellà, la Rapitenca amb el Sant Andreu, el Castelldefels amb el Lleida Esportiu, el Vilafranca amb el Nàstic de Tarragona, l'Hospitalet amb el Prat, el Sant Cristòbal amb el Terrassa, l'Olot amb el Cerdanyola, el Vilassar amb el Peralada, la Gramenet amb la Unió Esportiva Costa Brava, la Muntanyesa amb l'Europa, el Girona B amb el Badalona i el Tona amb el Barça B. Queda exempt de moment l'Andorra, que va pujar a segona divisió i ja està classificat directament per les semifinals. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
La primera referència de la vila closa d'Altafulla la trobem al segle XI. És l'antic nucli medieval del municipi, un passat que es pot intuir a través de muralles, torres i portals. Tot i així, gran part de les cases que hi trobareu són del segle XVIII, una època de gran creixement demogràfic. Hi ha encara un motiu més per visitar aquest conjunt històric. L'any 1998 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Now I wish that I could grab a beer. Per tot això i molt més, la Vila Closa és l'escenari perfecte per acollir una proposta com l'Altacústic. El Festival de Música Independent d'Altafulla arriba a la 9a edició amb dues jornades carregades d'artistes locals i emergents. Divendres 15 de juliol, Ferran Palau i el Petit de Caleril trepitjaran l'escenari de l'Església. Dissabte 16, doble escenari, s'hi afegeix el del Pou. I podreu gaudir en directe d'Iris Deco, Carlota Flaner, a qui sentim de fons, Inspira i Chaqueta de Chandal. Divendres 15 i dissabte 16 de juliol, 9a edició d'Altacústic, el Festival de Música Independent d'Altafulla. Trobareu tota la informació al web altacústic.cat.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
He tornat al poble on vaig néixer. D'un temps ençà hi acostumo a anar un parell de dies a la setmana per qüestions familiars i sempre m'escapo a fer alguna caminada pel bosc. Fa dies que vull saber si el punt on el GPS assenyala una edificació és o no una ruïna. M'hi encamino, la motxilla a l'esquena i els ulls posats en el camí frondós. S'agraeix l'ombra i la mica d'aire que corre en algun revolt obert sobre un torrent sense aigua. No sé què trobaré al lloc indicat, però una curiositat ingovernable m'empeny a continuar muntanya amunt i la incògnita em desvetlla una emoció estranya, una mica salvatge, assilvestrada, que em fa sentir com una remeiera antiga, rupestre i empoderada. Per fi arribo al lloc i descobreixo les restes d'un castell medieval que han començat a restaurar. Com és possible que fins avui no sapigués que al poble veí hi havia un castell que illo tempore ballava per nosaltres.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte. Tenim motius. Tenim els mateixos que teníem i potser més.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual. Per tant, estem segurs que la participació tornarà a ser molt més alta.
Aquest és l'inici de curs que pronostiquen els sindicats d'educació. Ingovernable, en conflicte i amb, de moment, dues vagues convocades per al 7 de setembre, coincidint amb el primer dia de classe secundària, i el 28 de setembre. Els 7 sindicats del sector han presentat avui un calendari de mobilitzacions unitari, que més enllà de les vagues preveu concentracions davant dels ajuntaments la tarda del 5 de setembre, l'inici de curs a infantil i primària. I del 12 al 23 del mateix mes celebraran assemblees als centres per debatre el futur de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs començarà pitjor del que ha acabat l'anterior i qualifiquen de desgavell organitzatiu l'avançament en l'arrencada de les classes. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 7 de juliol de 2022. Els delictes a Barcelona baixen un 23% els primers 5 mesos de l'any en relació al mateix període del 2019. David Navarro.
Sobretot els robatoris violents o amb intimidació al carrer, que han caigut un 17%, uns descensos que destaquen amb un increment dels delictes sexuals del 30%. Enmig d'aquest escenari, els Mossos i la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència al carrer aquest estiu i disposaran de més efectius.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional decomissen a Vilassar de Mar la partida més gran de marihuana mai intervinguda a Espanya.
Més de 6 tones d'aquesta droga han trobat en una macroplantació de 32 hectàrees, aparentment dedicades al cultiu legal. Han detingut 5 persones acusades de delictes contra la salut pública i de frau.
Les 10 Càritas diocesanes de Catalunya atenen el 2021 un 12% més d'usuaris que el 2019.
Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a Catalunya, 1 milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital.
En cultura, el vent ha deslluït aquest matí l'arrencada de l'European Balloon Festival d'Igualada.
De fet, l'organització ha decidit que només volessin els globus petits i a baixa altura. També s'ha anul·lat per precaució la primera jornada de competició.
Pel que fa als esports, en hoquei herba, Espanya se la juga a Terrassa.
El combinat estatal disputa el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení davant Corea. S'espera una gran entrada aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Volem saber si han de pujar les temperatures. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim l'Estel Figueres. Bon dia, Estel.
Bon dia. Aquesta tarda de dijous vindrà marcada per l'estabilitat. Només creixeran alguns núvols de bon temps a punts del Pirineu, que esperem que no deixin precipitació. Després d'una temperatura mínima que ha quedat retallada, la màxima esperem que comenci a pujar al centre del dia d'aquest dijous. Una pujada que no pararà almenys durant una setmana, quan es mantindrà l'estabilitat. Al vessant nord del Pirineu, al final del dia del dijous, poden tornar a aparèixer alguns intervals de núvols baixos. Durant el cap de setmana encara es mantindrà l'estabilitat i la temperatura serà semblant o més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció el David Navarro i coordinant la Montse Hidalgo. Us parla Marta Pardell. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable. El conflicte amb el Departament d'Educació continua obert i molt lluny de solucionar-se. I de cara al setembre també han convocat tancades i assemblees als centres educatius per debatre noves mobilitzacions que ja preparen. Això sí, sembla que d'última hora el Departament d'Educació ha llançat una nova oferta. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. 7 i 28 de setembre són les dues jornades de vaga que han anunciat els sindicats dels mestres pel curs vinent i que avisen al conseller Cambray serà ingovernable. Escolteu els portaveus de l'USTEC, Comissions i la Intersindical. Són Eli Pericas, Marga Romar, Roma Martínez i Bernat Pelac.
Farem, diguéssim, d'un inici de curs que hauria de ser en plena normalitat, un inici de curs ingovernable.
No afluixen, sinó que sembla que vulguin augmentar el conflicte. Tenim motius. Tenim els mateixos que teníem i potser més.
No s'ha solucionat res. L'any que ve estarem en una situació pitjor que l'actual. Per tant, estem segurs que la participació tornarà a ser molt més alta.
Els sindicats dels mestres mantenen d'aquesta manera el seu pols contra Josep González Cambray. Després de les 9 jornades de vaga d'aquest curs, els sindicats no han aconseguit una de les seves principals reivindicacions: recuperar l'hora lectiva tant a primària com a secundària al mateix temps, a partir del setembre vinent. El Departament d'Educació els respon ara que continua vigent la seva última oferta. Aquesta és reduir la càrrega lectiva dels mestres en primer lloc a primària, a partir del setembre, i fer-ho a secundària un curs després, a partir del 23-24. És Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
Els oferim, com els hem ofert, segueix vigent la proposta de la reducció d'hora lectiva a l'educació primària per iniciar aquest curs i a l'educació secundària al següent curs.
Una oferta que els sindicats van rebutjar en el seu moment i que el Departament d'Educació assegurava era impossible recuperar. Sigui com sigui, el nou calendari de mobilitzacions anunciada pels representants de mestres i professors començarà el 7 de setembre, el primer dia de classe secundària, i dos dies després de l'inici del curs a infantil i primària.
Notícies en xarxa.
Els delictes a la ciutat de Barcelona baixen un 23% en els primers 5 mesos de l'any i en relació al mateix període del 2019, l'últim previ a la pandèmia. En el cas dels robatoris violents o amb intimidació al carrer, el descens és del 17%. Són uns descensos que contrasten, però, amb un increment destacat dels delictes sexuals, de fins al 30%. Enmig d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforçaran la presència al carrer aquest estiu, disposant de més efectius. Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer en el decurs de la Junta de Seguretat de Barcelona aquest migdia. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, junta presidida per l'alcaldessa de Colau i pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i on s'ha fet balanç de la seguretat a la ciutat. I on, com deies, s'ha donat a conèixer que de gener a juny el nombre de delictes a Barcelona continua bastant per sota del de fa 3 anys. Les xifres globals del descens, tant dels delictes com dels robatoris amb violència i o intimidació a la via pública, contrasten, però, amb un increment destacat de les agressions sexuals d'un 30% més i dels abusos sexuals un 11% més. Un fet que ha portat els Mossos a activar un pla específic contra les violències sexuals i incrementar a la tardor els punts de denúncia. I en la mateixa línia, la policia catalana mantindrà actiu tot l'estiu el recentment creat grup Titani, especialitzat en la investigació de robatoris de rellotges. Uns agents que en 6 setmanes han fet una trentena de detencions. Un tipus de delicte que va a l'alça, però que només representa un 7% del total, molt per sota del de les sustraccions de mòbils, que acaparen la meitat, i del de bosses, amb un 21%. Tot i fer un bon balanç de les dades, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana incrementaran la seva presència, com dèiem, aquest estiu a la capital catalana. Escolteu el conseller Joan Ignasi Elena i l'alcaldessa de Colau.
Hi hauran més efectius del cos de Mossos d'Esquadra, concretament 267 més. Hi haurà més presència d'ordre públic, no només en la mirada reactiva, sinó també preventiva.
L'increment de les denúncies vull pensar que també és perquè en parlem més i perquè oferim més recursos i millorem l'atenció a les dones que són víctimes d'aquestes violències. Però en tot cas, les dades són les dades, i les dades el que diuen és que augmenten aquestes denúncies. No ho podem normalitzar, al contrari.
També aquest estiu, i per garantir la convivència a l'espai públic, l'Ajuntament incrementarà les inspeccions per tancar els apartaments i pisos turístics il·legals després de detectar un increment en d'aquesta activitat, així com totes les propostes que puguin provocar molèsties als veïns i veïnes.
I encara més qüestions relatives a la seguretat, ja que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una macroplantació de marihuana a Vilassar de Mar i han decomissat la partida més gran d'aquesta substància mai intervinguda a Espanya, amb més de 6 tones intervingudes. Hi ha 5 detinguts. Ràdio Premià de Mar, Francesc Triola.
S'han confiscat a la localitat de Vilassar de Mar més de 6 tones de marihuana en una macroplantació que disposava d'un sofisticat sistema de seguretat composat per més de 100 càmeres de videovigilància, les imatges de la qual eren enviades a un centre de control on eren monitoritzades les 24 hores del dia. Cal dir que en aquesta plantació s'hi havien col·locat cartells en els quals es podia llegir cultiu de cànem industrial i els logotips del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Vilassar de Mar i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Tot això per fingir que es dedicaven a una activitat lícita que portaven amb total impunitat des d'almenys l'any 2018. Una vegada identificades les persones presumptament responsables de la plantació, es va procedir a la detenció dels cinc responsables de la plantació com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluids elèctrics i anàlegs.
Nou capítol del cas del pistoler de Tarragona. L'exagent de seguretat que va disparar contra antics companys de feina a la seu de Securitas de la capital tarragonina. Doncs bé, enmig del procés judicial per aquest tiroteig ha demanat l'eutanàsia arran de la lesió medular que pateix des que va ser abatut pels Mossos durant la detenció. Avui el jutjat número 5 de Tarragona s'ha declarat incompetent per interrompre el procés d'eutanàsia de l'acusat.
En la interlocutòria, la magistrada al·lega que el procés no requereix autorització judicial i que la llei no regula els casos amb persones implicades en processos judicials oberts. Així, remarca que no pot decidir sobre el procés i que, al contrari, pertoca a la Comissió de Garantia i Avaluació. El sindicat policial USPAC havia presentat un escrit per demanar l'aturada del procés d'eutanàsia de l'home fins que no se celebrés el judici. D'altra banda, està previst que l'acusat declari avui per primer cop a l'Hospital Penitenciari de Terrassa.
I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una menor.
L'arrestat és treballador d'un càmping de la Pineda i ha estat denunciat prèviament. De moment, està a l'espera de passar a disposició judicial. Els Mossos tenen oberta una investigació.
Les 10 Càritas diocesanes de Catalunya van atendre el 2021 un 12% més d'usuaris respecte al 2019. Segons l'entitat, ja hi ha més de 2.200.000 persones en situació d'exclusió a Catalunya, un milió més que fa només 3 anys. Les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital. Ràdio Vic, Montse Manent.
El Seminari de Vic ha acollit la presentació de la memòria de Càritas del passat 2021, on gairebé 245.000 persones es van beneficiar de l'acció social d'aquesta organització. L'impacte de la pandèmia segueix present i ha estat major a les llars sense ingressos. Ho destacava el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.
Hem après alguna cosa del que la realitat social d'aquests 2 anys de confinament, de situació de crisi i de baixar més esglaons en la situació de vulnerabilitat que tenim arriba? Els mitjans públics amb capacitat de decisió han après que la realitat social sempre va un pas endavant a les decisions polítiques posteriors que venen?
Per revertir la situació, Càritas aposta per crear un parc d'habitatge públic, millorar el sistema fiscal i equilibrar l'ingrés mínim vital i la renda garantida, entre d'altres propostes.
L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, s'ha mostrat satisfet avui a la xarxa perquè la Fiscalia ha trobat indicis que donen la raó al consistori en les sospites de mala praxi a la residència geriàtrica del municipi, on van morir, recordem, una norantena de persones grans a l'inici de la pandèmia. Amb aquesta base legal, l'Ajuntament premianenc s'ha presentat com a acusació particular en el procés judicial.
L'Ajuntament de Premià va sospitar des del primer moment, la primavera de 2020, que alguna cosa estranya estava passant a la residència Can Amell.
Ens havien arribat a dir des de la residència que doncs, hi havia una sèrie de morts doncs, que per caigudes, per grips, és a dir, hi havia tota una sèrie d'informació o que no passava res. Clar, nosaltres estàvem al poble i tenim veïns davant de la residència, perquè aquesta residència està al casc urbà, que ens anaven dient doncs, que veien una quantitat inusitada de cotxes fúnebres passant per la residència. I, lògicament, teníem bastant clar o molt clar que alguna cosa no estava funcionant.
L'alcalde de Premià de Mar ha tornat a criticar la Generalitat per haver actuat tard en el cas de la residència geriàtrica i demana que es faci justícia.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim i ho fem en clau internacional. El primer ministre britànic, Boris Johnson, dimiteix. També deixa el seu càrrec com a líder dels conservadors. Ho ha anunciat aquest migdia en una compareixença davant la seva residència oficial, el 10 de Downing Street, a Londres.
Boris Johnson deixa el càrrec després que en les últimes hores s'hagin produït una cinquantena de dimissions al seu govern a causa del seu suport a un diputat acusat d'assetjament sexual. Tot i presentar la dimissió, el premier es mantindrà al capdavant de l'executiu fins que els conservadors trobin un substitut.
Tornem a Catalunya, però encara en clau política. L'Assemblea Nacional de Catalunya qualifica de simbolisme estèril l'acceptació del vot delegat del diputat Lluís Puig al Parlament. Una decepció que reflectiran enguany en la manifestació de l'11 de setembre. De fet, preparen una mobilització que qualifiquen de crítica amb els partits sota el lema 11S, tornem-hi per vèncer, independència. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha criticat l'actitud de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quan accepta el vot delegat de Lluís Puig, anul·lat pel Tribunal Constitucional. Per Feliu es tracta d'un simbolisme basat en personalismes estèrils i poc seriosos.
Nosaltres en aquest moment el que estem és per fer d'altres actes simbòlics, més enllà dels personalismes, que creiem que de vegades ens posen en una política de persones i de baralles doncs, estèrils que només fan que enterbolir el discurs una mica seriós que hem de posar de fons. I en aquest sentit, els actes simbòlics que acabem de fer aquesta setmana per part de l'ENSI que considerem són, per una part, la Via Pirinenca, d'il·luminar cims, de mobilitzar la gent, de sortir al carrer.
Feliu ha dit a l'acte de presentació de la samarreta de la Diada d'enguany, que serà de color negre per simbolitzar la lluita i la no rendició de Santa Eulàlia i en la que el lema serà Tornem-hi per vèncer independència. La samarreta també durà a l'esquena a les dates 11S i 1 d'octubre. L'Assemblea considera que cal obrir un nou cicle polític on el debat de la independència torni a ser el centre.
Són 3:15. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que la reunió de demà al Palau de la Generalitat amb el ministre Félix Bolaños servirà per concretar les garanties del procés de negociació.
Vilagrà ha afegit que la trobada és fonamental per recuperar la confiança entre els dos governs, trencada des del cas d'espionatge. La reunió de demà també servirà per fixar la data de la que tindran els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez.
Però aquí anem amb els deures fets. En aquest procés de recuperació de confiança és fonamental la reunió entre els dos presidents. Serà un altre moment important per saber si el govern espanyol passa definitivament d'un compromís fonamentalment retòric en la resolució negociada del conflicte polític a compromisos tangibles i necessaris a curt, a mig i a llarg termini.
Vilagrà ho ha dit en una intervenció al Parlament on al vespre la mesa decidirà com queda reflectit el vot delegat de Lluís Puig a les actes de la cambra.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha multat amb més de 200 milions d'euros 6 de les principals constructores de l'Estat. Ho ha fet per alterar durant més de 25 anys el procés competitiu a les licitacions de construcció d'infraestructures.
Les empreses sancionades són Acciona, Dragados, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Obrascón, Huarte Lain i SACIR. Segons detalla l'ENS en un comunicat, des de 1992 les companyies es reunien setmanalment i decidien els contractes públics en què compartirien treballs tècnics de les seves ofertes. Les empreses no podien modificar els treballs generats en conjunt per presentar-los a les seves ofertes sense l'aprovació de la resta. També intercanviaven informació sobre l'estratègia de presentació als concursos públics. La multa més alta ha estat per a Dragados, amb 57 milions, seguida de Fomento de Construcciones y Contratas, amb més de 40.
Encara en clau econòmica, la Cambra de Comerç de Girona ha presentat la memòria de l'any passat i constaten que la recuperació després de la pandèmia continua sent el factor més destacable. Així tot, encara queda molt per arribar als nivells prepandèmics. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Segons les dades de l'informe, el PIB ha crescut un 7,5% després d'haver caigut més d'un 14% el 2020 i encara queda lluny dels nivells prepandèmia, com explica la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya 2021, Carme Poveda.
Amb les previsions actuals, el PIB es recuperaria el 2023, però ara mateix també les perspectives són molt incertes i, per tant, aquest escenari no el podem donar 100% segur. Si aquest any 2022 l'economia queda en la crisi per sobre del 4 i l'any que ve l'economia creix al voltant del 3%, llavors sí que es podria recuperar aquest nivell.
L'informe també destaca la recuperació del turisme i al maig d'aquest any el nombre d'allotjats va ser només un 4,5% inferior al del 2019. Amb tot, es preveu una recuperació completa aquest estiu, malgrat la incertesa de l'economia gironina de cara a final d'any.
I ja coneixem els resultats de les eleccions al Consell Regulador del Cava. Els viticultors de Requena i Almendralejo tindran per primera vegada uns representants dins d'aquest ens. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Finalment, la crida a la participació realitzada conjuntament per les tres organitzacions agràries catalanes, Unió de Pagesos, JARC i l'Associació de Viticultors, no ha tingut l'efecte desitjat. Ahir es van fer les eleccions al Consell Regulador del Cava pel Cens B, el que correspon als pagesos individuals, i la participació ha estat més elevada a zones de la denominació d'origen cava externes a Catalunya, és a dir, a Requena amb un 49% i a Almendralejo amb gairebé un 60%. En concret, al Penedès la participació ha estat més baixa i irregular, des del 40% de la mesa de Sant Sadurní d'Anoia a un 29% d'una de les dues meses a Vilafranca del Penedès o un 26% a la mesa de l'Arboç. En total, la candidatura de viticultors del Cava ha aconseguit 712 vots i la de Requena, Almendralejo, ha aconseguit 383 vots. Aquestes xifres, junt amb els efectes de la llei d'ON, fan que dels tres vocals que hi havia en joc, un acabi sent per la candidatura no catalana.
I conèixer les interioritats dels oficis artesans serà més fàcil a partir d'ara, amb el projecte de rutes artesanes que ha posat en marxa la Generalitat, una guia en format digital que proposa 8 itineraris pel territori.
D'aquesta manera es donen a conèixer una vintena de zones amb oficis singulars, com ara la Sal de Cardona al Bages o la Llana de l'Ovella Xisqueta al Pallars, a més de diversos punts d'interès artesanal o museus. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha destacat que l'objectiu és prestigiar l'artesania del territori.
Tenim una artesania molt potent al nostre país que s'ha anat forjant al llarg dels anys i el que volem és posar-la en valor i, com deia, combinar-la amb aquesta proposta turística que té moltes altres riqueses, molts altres patrimonis al voltant del que és concretament l'activitat artesana.
Els itineraris passen per 21 comarques i 29 municipis catalans. Les rutes artesanes de Catalunya es poden trobar en format de guia digital al web rutesartesanes.cat.
En clau cultural, el vent ha deslluït aquest matí l'arrencada del European Balloon Festival d'Igualada. De fet, l'organització ha decidit que només volessin els globus petits i a baixa altura. També s'ha anul·lat, per precaució, la primera jornada de competició. Canal Taronja Noia, Guillem González Claramunt.
Una trentena de globus s'han enlairat a primera hora del matí per fer un tastet del que ens espera la capital anoienca fins aquest diumenge. Ahir ja es va dur a terme la recepció oficial dels pilots al Museu de la Pell. Es tracta d'una cinquantena de participants vinguts de diferents països que fins ara no ha pogut debutar més enllà dels vols recreatius i que esperen fer-ho aquesta tarda, si el temps ho permet. A banda de les activitats puntuables, els propers dies es viurà un ambient festiu i farcit d'activitats, com les que s'estan celebrant durant tota la setmana dins els iglús de vent repartits arreu de la ciutat. Aquests iglús són teles de globus que s'inflen recolzats al terra per crear un espai interior aprofitable. I el plat fora del festival arribarà dissabte a la nit amb l'esperada Night Glow, l'encesa nocturna de globus convertida en un espectacle de llum i color que acabarà amb el concert de sopa de cabra.
I el Festival Clavetaires de Capdavano, el Ripollès, torna amb la seva segona edició aquest mes per oferir concerts d'artistes independents en petit format, alguns ja reconeguts dins el panorama musical i d'altres d'emergents que intenten fer-se camí a l'esfera cultural. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
El tret de sortida del cicle és aquest dissabte a la plaça Valldemossa amb Joana Serrat i Albert Lax. L'ubicació dels concerts també és un fet destacat que l'organització del festival ha volgut produir detalladament. A banda de donar veu als artistes independents del territori, també vol que el certamen tingui una repercussió positiva en els comerços del poble. Així, cadascuna de les propostes s'intentarà fer en una plaça diferent per dinamitzar el sector comercial del municipi. Ho explica el regidor de Cultura de Campdevànol, Sergi Colomer.
És important, no?, que aquestes coses es puguin fer al mig del poble i que l'accés pugui ser relativament fàcil, que no haguis d'anar a un lloc controlat, amb un aforament molt limitat. Creiem que és una virtut que tenim nosaltres com a Ajuntament, podem oferir doncs, aquestes propostes al cans de tothom.
Els concerts són gratuïts i només cal reservar entrada prèviament a través del portal web del festival o presencialment a les oficines de l'Ajuntament.
Falten 8 minuts per les 3, és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem d'hoquei herba perquè avui Espanya se la juga davant Corea. I és que el combinat estatal juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial Femení que s'està disputant a Terrassa i per assegurar-se l'accés a vuitens de final haurà de guanyar. El partit es juga a 2:15 de la nit a l'Estadi Olímpic de Terrassa on s'espera que hi torni a haver una gran entrada com ja va passar diumenge passat davant l'Argentina. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
La selecció espanyola no pot fallar aquesta nit davant Corea per continuar com a mínim per refermar aquesta segona posició al seu grup C. Una selecció espanyola que vol refer-se de la derrota davant Argentina novament en un estadi olímpic on s'espera una gran entrada. Adrián Loc parla sobre aquesta situació.
Hay formas diferentes de avanzar en el torneo. Vamos a pasar como segundo o tercero del grupo seguramente. Ahora el objetivo es pasar segundo del grupo porque es el mejor resultado que creo que podemos sacar.
Dos 2:15 de la nit, estadi olímpic, com dèiem, molt bon ambient avui s'espera per animar la selecció espanyola.
I en bàsquet la penya ha fitxat Henry Ellenson, un aler pivot nord-americà de 25 anys que arriba després d'una temporada a Obradoiro. I també en bàsquet el Baxi Manresa ja coneix els rivals de la FIBA Champions League que tornarà a jugar la propera temporada. Després d'arribar a la final en l'edició de l'any passat, els manresans jugaran ara el grup F contra el Riga i el Limoges, més un rival d'una eliminatòria prèvia que encara s'ha de disputar. I la jugadora nord-americana Jewel Tunstall renova amb el Cadí la seu. I en futbol, el Barça ha presentat avui el defensa central danès Andreas Christensen, de 26 anys, que ha firmat per 4 temporades i arriba lliure des del Chelsea anglès. A tot això, el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que el club espera una resposta del Bayern de Múnich sobre Lewandowski.
Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta.
I també en futbol, ja sabem que Badalona seguirà tenint un equip a segona federació, si bé encara tots els tràmits federatius que s'han de fer per mantenir la categoria encara no estan enllestits i no es varen poder anunciar en l'assemblea informativa d'ahir al vespre. Sí que en va parlar el president Miguel Ángel Sánchez.
És que, bueno, ja ho vam dir, que no teníem pressa, volíem explicar-ho tot. Portem un mes de silenci complicat per la situació de la compra del Costa Brava. I, bueno, hem d'esperar, encara no ho tenim del tot i ja ho hem dit, ho hem explicat força bé perquè la gent entengui qual és la situació i a partir d'aquí, bueno, desitgem que el Badalona pugui jugar l'any que ve a segona ref i a l'espera del que pugui passar els propers dies.
També en futbol, a l'Adam, Luis García marxa i Sergio García agafa les regnes del primer equip. El lideratge del juvenil A del Club Futbol Adam canvia de mans a partir de la pròxima temporada. El fins ara entrenador cerveser Luis García marxa de l'entitat per emprendre nous reptes professionals, deixant un gran llegat darrere en aquests últims 3 anys. Ara agafa l'equip Sergio García, l'exjugador del Barça i l'Espanyol, que ha estat fins ara membre del cos tècnic del juvenil B i assumirà la direcció del primer equip, de l'equip juvenil, en el seu debut com a primer tècnic. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Despacito, se nos va alargando el día. Mari Carmen ya está en la peluquería. Déjala que baile como una flor al viento. ¿Tú cómo te atreves a volver con este cuento? La cintura sola se nos tambalea. Malamente es un tonto quien lo lea. Sale mal si es con mi gente, ya presiento el verano en la frente. Se acelera la gente en primavera, yo me calmo si me acerco a ti. Quiero estar tranquilamente así, respirando al son de tu corazón. Mi gran noche con Jesucristo García. 20 de abril en la Isla Bonita, mi persona favorita resucita. Sin pijama quiero entrar en zapatillas. Travesuras, quiero pan y mantequilla. Baila conmigo y me derrito, se deshace el hielo de mi cubalito. Se acelera la gente en primavera, yo me calmo si me acerco a ti. Quiero estar tranquilamente así, respirando al sol de tu corazón. We'll be right back.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Aquest migdia al voltant de la 1 han detingut el regidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández. El copaire tenia diverses causes judicials pendents en el marc de les mobilitzacions de l'any 2019 a Reus, després de fer-se pública la sentència del procés. La detenció ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra i s'ha produït a casa d'Edgar Fernández quan tornava de l'Ajuntament. L'ordre de detenció ha estat emesa pel jutjat d'instrucció 4 de Reus, fruit d'una causa en què la Generalitat està personada com a acusació particular. Edgar Fernández havia estat citat a declarar en 8 ocasions per aquests fets, però en les 8 ocasions s'ha negat a personar-se davant del jutge. Precisament, el passat 9 de juny va tornar a plantar el jutge i no va presentar-se a declarar. Els copaires de Reus han denunciat la seva detenció en una piulada a Twitter i convoquen una concentració davant dels jutjats de Reus en mostra de suport a Fernández. Els sindicats de mestres tornen a les mobilitzacions i ja han anunciat vagues per al 7 i el 28 de setembre, coincidint amb l'inici d'un curs que volen que sigui ingovernable. El conflicte amb el Departament d'Educació continua.